Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 22 d'octubre del 2022. Una vegada més, hem de seguir parlant de grans macroprojectes que no sabem fins a quin punt són necessaris per al nostre territori. Un d'ells és el desdoblament de la Nacional 420 des d'Alcanyís i fins a Reus. Realment és necessari? L'impacte ambiental que suposaria fer aquesta infraestructura seria descomunal. Una carretera amb dos carrils per banda canviaria tota la fesomia, per exemple, del tram del Coll de la Teixeta. Us ho podeu imaginar? I a banda, quina utilitat tindria per la gent de les nostres comarques? Poder arribar una mica més ràpid a Reus? O no, perquè el volum de trànsit de ben segur que també augmentaria. A banda d'això, el que cal és invertir en la R15 i que el servei de tren sigui com Déu mana, però clar, això ja sabem que no és una prioritat per ningú. Els que tampoc creuen que sigui necessari el desdoblament de la Nacional 420 són els alcaldes de Móra d'Ebre, Gandesa i Falset. Us ho explicarem avui en l'informatiu, un informatiu en el que també parlarem dels incidents que va haver-hi a la capital del Priorat el passat dimarts i de que la Generalitat ha anunciat l'inici del procés participatiu per a la creació del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Així mateix, avui també ens farem ressò de que Falset ha instal·lat un sistema de regulació de l'intensitat de l'enllumenat públic que permetrà reduir el consum un 50%. I que el Consell Comarcal organitza una xerrada sobre gestió i autosuficiència energètica als pobles del Priorat. En l'apartat cultural us explicarem que el Festival Terrer continua amb una agenda ben plena per aquests darrers dies d'octubre, mentre que en els esports repassarem els resultats dels equips de futbol i futbol sala prioratins de la passada jornada. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Els alcaldes de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, Falset, Carlos Brull i Gandesa, Carles Luz, s'han trobat aquesta setmana per abordar diverses qüestions d'àmbit territorial, una trobada que s'emmarca en les reunions que els tres ajuntaments duen a terme de manera periòdica. I una de les qüestions que s'ha posat damunt la taula és el desdoblament de la carretera Nacional 420. En relació a aquesta qüestió, els alcaldes coincideixen en el fet que no és necessari un desdoblament complet de tota la via, fet que suposaria un elevat impacte ambiental. Ho explica l'alcalde de Falset, Carlos Brull.
Considerem que el desdoblament al 100% de la Nacional 420 no és necessari, no és la línia en la qual va el món. Anem en un període i en una etapa de descarbonització i de... no tot ha de ser tampoc formigó als nostres territoris.
Brull, a més, afegeix que el desdoblament de la Nacional tampoc garanteix la reindustrialització i el desenvolupament econòmic de les nostres comarques.
Desdoblament que no va lligat tampoc amb una industrialització dels llocs. Vull dir, algunes raons que es donen és la indústria, potenciar... bueno, potser s'ha de fer un altre tipus de model o un altre tipus de desenvolupament en la qual els territoris i les poblacions rurals hi estem treballant.
No obstant això, els tres alcaldes defensen la necessitat imperiosa d'efectuar actuacions centrades en punts crítics d'aquesta carretera, com a Gandesa, on la variant i una rotonda per regular el trànsit i accedir a la zona nord són una mesura urgent, de la mateixa manera que la variant de Riudecols o la rotonda d'accés a les Borges del Camp. Alhora, també incideixen en el fet que aquestes millores han de prosperar tan aviat com sigui possible i que, en aquesta ocasió, les bones intencions s'han de concretar en fets.
Hi ha d'haver-hi uns punts, no? Uns punts que són negres, uns punts doncs, que potser s'ha de fer un 2+1, o com per exemple vam anunciar doncs, la variant de Gandesa, com podria ser la rotonda de les Borges o la variant de Riudecols. Aquests llocs i algun altre punt negre que pugui haver-hi doncs s'han d'estudiar i crec inclús que la variant de Gandesa doncs ja hi ha en marxa un estudi de viabilitat o un estudi ambiental. La resta, tot el que sigui desdoblar un 2+2 a tota la Nacional 420, jo crec que és un error.
Aquesta opinió dels alcaldes de Gandesa, Móra d'Ebre i Falset contrasta amb la de les cambres de comerç del territori, que consideren que el desdoblament és vital per al desenvolupament econòmic de la zona, per revertir el despoblament i per millorar la connexió entre el port de Tarragona, des d'on es transporten cereals cap al Baix Aragó, així com perquè es tracta de la sortida natural de la indústria química per accedir a l'interior de la península. Per altra banda, els alcaldes també van reivindicar la necessitat d'un servei de qualitat a la línia de tren R15. Els batllers han acordat seguir insistint en aquesta reivindicació.
I sí que reclamem, paral·lelament, que la infraestructura ferroviària, la R15, doncs, realment se facin les inversions que s'han de fer i que puguem tindre doncs, una connexió amb les ciutats importants, tant a nivell d'usuari com a nivell de transport de mercaderies, doncs, ràpida, àgil, i que permeti doncs, fer la majoria de transports doncs, també amb via fèrria.
Diversos incidents van tenir lloc a Falset la matinada del passat dimarts 18 d'octubre. Alguns vehicles estacionats a l'aparcament de l'Euterpe van patir desperfectes, mentre que a l'aparcament del Malanyet un vehicle va ser incendiat. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, va lamentar els fets i va explicar que hi ha una investigació en marxa per part de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la capital del Priorat.
Suposem que seran fets puntuals. Els Mossos d'Esquadra, la comissaria, ho estan doncs, investigant qui ha pogut causar aquests desperfectes dels cotxes i l'incendi d'un cotxe aparcat al pàrquing del Malanyet. Esperem que sigui puntual i esperem que, doncs, que a la millor no sigui relacionat amb el que va haver-hi al camp de futbol amb aquests tres cotxes doncs, afectats també fa un mes o un mes i pico. I si té relació, doncs, bueno, esperem que, doncs, això, que es trobi l'autor o els autors i puguem doncs, això, no? puguem que es pugui aturar doncs, o bàsicament que es pugui trobar i que se'ls pugui doncs, fer el que se'ls ha de fer, la sanció o el que toqui.
L'Ajuntament, que ha sol·licitat als Mossos d'Esquadra incrementar la vigilància durant les nits, demana als propietaris dels vehicles afectats que presentin denúncia. Alhora, el consistori estudiarà la possibilitat de presentar-se com a denunciant davant dels Mossos d'Esquadra pels fets ocorreguts. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha anunciat l'inici del procés participatiu per a la creació del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. En aquesta fase inicial s'haurà d'engegar una consulta pública prèvia on es facilitarà la participació ciutadana i de tots els ajuntaments implicats. En una reunió amb els alcaldes, presidents dels Consells Comarcals i representants de les Diputacions de Tarragona i Lleida, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaú, va destacar que aquest procés participatiu pretén poder saber quines expectatives tenen tots els agents implicats pel que fa a la creació del Parc Natural i com preveuen que funcioni.
El procés que endeguem avui és un procés que bàsicament vol posar el primer pas, la primera pedra, en la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. És un pas que ve marcat per llei, que és la consulta pública prèvia, i en aquest cas el que fem és una consulta a la ciutadania per veure quines expectatives té en relació a la creació d'aquest Parc Natural, com preveu que aquest parc funcioni i, evidentment, com que aquest parc, la creació va acompanyada de la creació també del pla de gestió, del pla de protecció del medi natural i el paisatge, el que volem també és fer-nos una idea de com serà aquest pla de protecció, perquè el pla que regeixi el Parc Natural de les Muntanyes de Prades sigui un pla que satisfaci el conjunt de la ciutadania i que pugui un parc que funcioni correcte des del primer moment i amb vocació de continuïtat.
Vilaú també va explicar que s'oferirà als municipis suport tècnic per ajudar-los a encarar aquesta fase del procés. La consulta pública prèvia és un tràmit obligatori i és la primera etapa d'un procés participatiu més ampli, que es desenvoluparà més endavant. Així, posteriorment, els treballs continuaran amb unes sessions participatives al territori, la fase d'informació pública i l'audiència a les persones interessades i als ens locals fins que el govern l'aprovi definitivament. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural va afirmar que, tal i com va declarar la consellera Jordà, la creació d'aquest parc garantirà la conservació dels valors naturals i culturals inclosos en l'àmbit geogràfic de les Muntanyes de Prades. La declaració permetrà garantir la conservació dels seus valors naturals d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels recursos i el manteniment de les activitats tradicionals dels habitants dels municipis i les comarques que l'integraran, de manera que l'existència del parc i la seva gestió esdevinguin factors de dinamització social i econòmica i de vertebració d'un desenvolupament sostenible dels municipis i les comarques. El futur parc natural tindrà una superfície de 30.700 hectàrees repartides en 5 comarques: l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i les Garrigues. El Consell Comarcal del Priorat ha executat les inversions previstes per l'anualitat 2021 del conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals per un import de 44.308,20 euros. Entre les inversions previstes hi havia l'adquisició de material informàtic per al Consell Comarcal, l'adquisició d'una biotrituradora de restes vegetals, obres de millora a la nau de serveis supramunicipals i la pavimentació del camí lateral del Centre Comarcal de Gestió de Residus. L'Ajuntament de Falset ha posat en marxa un sistema regulador de l'enllumenat públic que, a les nits, permet un estalvi del consum energètic d'un 50% aproximadament. Una mesura que se suma al Pla d'Estalvi Energètic Municipal que el consistori va iniciar fa anys i que, entre d'altres coses, ja ha permès la instal·lació de LEDs en el 91% dels punts que configuren l'enllumenat nocturn i la progressiva instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en els edificis municipals. Segons explica l'alcalde de Falset, Carlos Brull, l'Ajuntament continua amb la línia de treball per aconseguir la transició energètica.
Hem instal·lat a la xarxa, doncs, d'enllumenat públic, doncs, aquest sistema que regula, no? que regula les nits i que permet estalviar, doncs, un consum energètic i, per tant, també hi ha un estalvi econòmic. Bueno, és una mesura que ens va bé i que està per franges horàries.
Aquest nou sistema fa possible la regulació horària del sistema d'enllumenat municipal. I d'aquesta manera l'Ajuntament redueix la intensitat de la llum en segons quines franges horàries nocturnes. Entre l'encesa dels fanals i les 11 de la nit, l'enllumenat funciona al 100%. Entre les 11 i la 1, la intensitat es redueix un 25%, mentre que entre la 1 i les 6 del matí, la disminució és d'un 50%. Finalment, entre les 6 i fins la seva apagada, quan es fa de dia, és del 25%. Així mateix, tal com explica l'alcalde, la reducció de la intensitat de l'enllumenat dels carrers també persegueix l'objectiu de seguir gaudint de la certificació que acredita als municipis de l'àrea d'influència del Parc Natural del Montsant i de la comarca del Priorat com a zona amb cel nocturn de qualitat. Brull, a més, afegeix que cal seguir treballant per poder ser considerats com a destinació turística Starlight, en reconeixement a la bona qualitat del cel nocturn de Falset i de la comarca.
El nostre objectiu és formar part del cel nocturn de qualitat, però també arribar a ser Starlight juntament amb els pobles del Parc Natural del Montsant, de l'àrea d'influència del Parc Natural del Montsant, que ja s'ha convençat, es va ampliar, van començar uns quants pobles que eren els que estaven més immediats al Parc Natural del Montsant a tindre el cel de qualitat. Llavors van demanar de que s'adherís la resta de pobles tota la comarca.
I el proper dimarts, a les 7 de la tarda i al Consell Comarcal del Priorat, es realitzarà la primera xerrada del cicle sobre canvi climàtic que organitza el Consell Comarcal del Priorat en el marc del projecte europeu PEC Pobles Vius i Actius. Aquesta primera jornada, titulada Gestió i autosuficiència energètica al Priorat, abordarà el futur de l'energia als municipis de la comarca, fent especial èmfasi en el potencial d'autoabastiment existent, però també en les limitacions que presenten les energies renovables i les dificultats derivades del context actual. Els investigadors Sergi Saladier i Benito Saragossi presentaran els resultats de l'estudi Determinació del potencial d'autoabastiment elèctric dels municipis de la demarcació de Tarragona a partir d'energia fotovoltaica i eòlica instal·lada en entorns urbans, dut a terme des del Departament de Geografia de la URB i finançat per la Diputació de Tarragona. Marc Llurba és el tècnic de l'operació de dinamització agrària del PEC Pobles Vius i Actius.
En aquest estudi el que fan una mica és el balanç energètic del consum de cada municipi i el potencial d'autoabastiment elèctric en energia renovable que podria tindre cada municipi aprofitant taulades aptes, aprofitant zones que ja estan modificades per l'activitat humana, i llavors són zones que, com diu la llei de canvi climàtic, que són les primeres que s'han de considerar a l'hora de bueno, d'instal·lar aquestes instal·lacions.
Durant la jornada també es presentarà l'Oficina de Transició Energètica del Priorat, centrada a explicar els criteris locals per a la implantació de les energies renovables al territori i en l'acompanyament de projectes de transició energètica en l'àmbit local.
Aquesta oficina, en general, el que fa és determinar els criteris locals per a la implantació d'energies renovables al territori, en el marc del Pla Territorial Estratègic d'Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya, i després també el que fa aquesta oficina és acompanyament als projectes de transició energètica en l'àmbit local.
El Festival Terrer segueix en marxa aquest mes d'octubre. Precisament aquesta tarda, al Teatre de l'Envelat de la Vilella Baixa, Magalí Sare proposa un viatge per les diferents etapes de creixement amb la presentació del seu disc Esponja. En l'espectacle, Sare mostra la seva manera de pensar i interpretar el món a través seu i d'altres personatges mitjançant lletres, poemes o aforismes. Acompanyant el concert, estaran els vins Obaga, Ònix i Macià de la vinícola del Priorat. Per altra banda, el dissabte 29 d'octubre, al Teatre de Torroja del Priorat, programa doble amb Els Reusencs, Islàndia nunca quema, i el Flixanco, Xarimaristé, que presentarà el cinquè disc d'estudi de la seva carrera en solitari, Ses entranyes. Finalment, coincidint amb la Castanyada, el dilluns 31 d'octubre, a l'església de Sant Andreu de l'Arbolí, es presenta la sofisticada proposta folk d'Anna Ferrer, que explora un nou concepte de música d'arrel amb una extraordinària competència vocal. Sense fer gaire soroll, la menorquina s'està revelant pas a pas com un dels talents més prometedors i atrevits del folk més heterodox dels països catalans. Parenòstic neix del seu treball compromès i profund de comprensió del procés creatiu vinculat al patrimoni immaterial i comú que sorgeix de la tradició oral. Acompanyant el concert, estaran els vins artesanals del celler Testuant, que elaboren vins a la D.O. Montsant i a la D.O. Alella. Podeu aconseguir totes les entrades a la web terrer.cat i Entradium. Tot seguit, els esports.
Els esports.
La jornada esportiva del passat cap de setmana va acabar amb derrota per als dos representants prioratins a Tercera Catalana. El Falset Esportiu va perdre per 1-2 a casa davant del Racing de Bonavista. Tot i avançar-se en el marcador ben aviat gràcies a Martí Abella, el partit es va fer molt llarg per l'equip de la capital del Priorat i els visitants van aconseguir capgirar el marcador al 80 i al 86. Derrota també per al Porrera, que va caure per 2-1 al camp de l'Hospitalet de l'Infant. Els prioratins també es van avançar primer, en aquest cas gràcies a Josep Ferrando, però l'Hospitalet va remuntar i es va acabar emportant els 3 punts. Amb aquests resultats, el Falset cau fins a la 15a posició amb 4 punts, mentre que el Porrera és cué, encara sense puntuar, després de 5 jornades. Aquest cap de setmana, el Falset visita el camp de l'Icomar, mentre que el Porrera rep el Bonavista a casa. Tots dos partits es disputen aquesta tarda a les 5. Victòria per l'equip juvenil del Falset Esportiu, que va golejar per 4-0 al Pare Manyanet de Reus. Els gols dels prioratins van ser obra de Yassin El Yacoubi, Àlex i Adrià Pérez i Ivan Mota, que va marcar a pròpia porteria. D'aquesta manera, el Falset suma els primers 3 punts de la temporada i és 7è a la classificació. En la propera jornada, els nois de la capital del Priorat visiten el camp de l'escola de futbol La Pastoreta. En futbol femení, el Falset va acabar golejat al camp del Montblanc. Les prioratines no van tenir opció contra un rival que va acabar imposant-se per 8-0. Així doncs, les falsetanes són penúltimes encara sense puntuar. En aquesta jornada, les noies descansen. I en futbol sala, el Priorat Nord va debutar a la competició amb una derrota per 6-2 a la pista del Futsal Pax Tarragona. Els de Cornudella es van veure clarament superats i després d'aquesta jornada són 7ens a la classificació. Aquest cap de setmana els prioratins juguen a casa, avui a les 7 contra l'Aula Esport de Reus. A segona catalana, el Guiamets Futbol Sala es van portar el derbi prioratí contra el Marroig per 3-6. Pels guiametans van marcar Aleix Martí, Albert Batiste i Oriol Pena. Per la seva banda, els golejadors del Marroig van ser Adrià Ardèvol, Dani Caballero i Adrià Folch. L'altre equip priorati del grup, el Capçanes, va perdre per 7-1 a la pista de l'Escó, en un partit on els capçanencs es van veure clarament superats i en el que el gol de David Capdevila només va servir per maquillar el marcador. Amb aquests resultats, la classificació queda amb el Guiamets tercer amb 3 punts, el Marroig desè i el Capçanes 11. I aquest cap de setmana, el Guiamets rep l'Escó avui a les 5, mentre que el Capçanes juga a les 6, també a casa, contra el Botarell. El partit que ha d'enfrontar el Riudecols i el Marroig s'ha aplaçat al 12 de novembre. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va guanyar 3-0 a l'Huracans La Selva. Les noies del nord de la comarca es van imposar gràcies als gols de Jordina Argilaga i Júlia Quero. El partit que havia d'enfrontar el Castellvell i el Capçanes es va ajornar. Amb aquests resultats, la primera jornada deixa el Priorat Nord líder a la classificació. Demà diumenge a les 12, el Capçanes juga a casa contra l'Amposta Sub-23, mentre que el Priorat Nord visitarà la pista del Vila-Rodona a 6:15. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
La setmana que veiem, que acabem exceptuant aquests petits plogims del dijous, ha estat molt agradable en temperatures, inclús estiuenques en alguns dies, sense pràcticament cap alteració. El cap de setmana, un cop passat aquest sistema frontal, es presenta ja estable, en predomini doncs, dels cels bastant clars, amb alguns núvols d'evolució, i temperatures amb molt poques variacions han baixat una mica, continuaran així, però encara superiors a les normals. En definitiva, una situació que resta a veure en l'època d'any que ens trobem, les temperatures continuaran sent superiors a les normals aquest cap de setmana, i de canvis de moment importants que, i transcendents no se n'esperen aquí a les nostres comarques. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, per de l'any 1973, hi havia un intensos aiguats al Baix Llobregat, van provocar el desbordament del riu, que van causar 19 morts i més de 400 fàbriques inutilitzades.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.